Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar.
I donem la benvinguda al Badalona Matí un cop més a la Laura Valverde, que ve preparada per una nova secció de Matraca Feminista. Avui, en el darrer Matraca Feminista de la temporada, volem retre homenatge justament, Laura, a la nostra professió. I és per això que recuperem la figura de la primera periodista i cronista de guerra de la història d'Espanya, Carmen de Burgos. Endavant, Laura.
Doncs Carmen de Burgos va néixer a Almeria el 1867. Era la filla gran d'una família de 8 germans, on tots van rebre la mateixa educació i cultura. Fins que amb tan sols 16 anys, Carmen de Burgos deixa casa dels seus pares i es casa en contra dels seus consells amb el pintor i periodista Arturo Álvarez. Tot i que a la vegada que això li va permetre tenir una relació propera amb el món del periodisme, aquesta relació sentimental la va portar a patir els pitjors moments de la seva vida, i és que el seu marit la va maltractar i li va ser infidel durant anys fins que ella mateixa va decidir fugir de la casa matrimonial amb la seva filla.
De fet, la història de Carmen de Burgos és una història de tenacitat.
Així és, Carmen de Burgos no va rendir-se en cap moment i va decidir formar-se com a mestra per poder llaurar-se amb un futur a Madrid. I és que cal recordar que en aquest moment les dones començaven a conquerir drets com poder estudiar a les universitats o formar part d'institucions i organitzacions polítiques. Burgos comença a treballar com a periodista a una columna d'opinió. L'escriptora i biògrafa de Carmen de Burgos, Blanca Bravo, explica com van ser els seus inicis.
A Madrid li resultava molt més senzill combinar la seva tasca com a docent amb la feina com a escriptora periodista. I és aquí on va començar realment la seva carrera literària més coneguda, quan l'any 1903 el director del diari Universal li dona una oportunitat.
Les primeres passes de Carmen de Burgos arriben en un moment completament revulsiu per part de les dones que començaven a descobrir el moviment feminista. La periodista i investigadora en comunicació, Cristina Garde, mostra la realitat del moment històric.
És en aquell moment en què es gesten les primeres organitzacions liderades per dones, intenten sumar-se a les lluites que ja havien aparegut a Europa i als Estats Units del moviment sufragista. És quan apareixen les primeres organitzacions feministes a Espanya, com per exemple la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona o la Sociedad Progresiva Femenina.
I és per això que quan Carmen de Burgos arriba al diari, obté un sobrenom que l'acompanyarà durant tota la seva vida. Aquest serà Colombine. Es tracta d'un personatge de la comèdia de l'art que vol dir dona frívola, coqueta...
El pseudònim de Colombine, ella quasi que l'adopta com un altre cognom. I a tots els escrits surt Carmen de Burgos Colombine. O sigui, és molt fàcil identificar la seva obra. I, de fet, si només posés Colombine, tothom sabia que era ella. No era un pseudònim que amagava, en cap cas.
Tot i que a priori podria semblar que no era un pseudònim gaire amable, no?, amb la seva persona. Els seus inicis en el món del periodisme no van ser justament en aquelles seccions que en veia més li cridaven l'atenció,
Així és, durant anys, Carmen aconsegueix dedicar-se al periodisme a la vegada que ser mestra. Però aquí venen moltes i moltes columnes parlant de moda, de tasques de la llar, de barrets, fins i tot fins que el gener de 1904 decideix canviar el rumb d'aquesta columna d'opinió i parlar d'un tema poc habitual per les dones del moment i per la premsa del moment, que era el divorci.
M'han assegurat que Molt d'Hores fundarà a Madrid un club de matrimonis malament avinguts, amb l'objectiu d'exposar les seves queixes i estudiar el problema en tots els seus aspectes, redactant les bases d'una llei del divorci que es proposa presentar a les càmeres.
Aquestes van ser les seves paraules. La publicació d'aquesta columna entre les pàgines de l'Heraldo de Madrid va portar opinions a favors, però també moltes en contra, que van arribar en forma de cartes a la redacció.
Però quan ja portava algunes columnes escrites explicant com posar, com parar taula, com servir el te, el cafè, etc., ella va fer una pregunta, va llançar la pregunta: què opina usted del divorcio? Clar, la sorpresa va ser que un munt de cartes van arribar a la redacció, tothom volia dir la seva, i a l'inici el director s'havia molestat perquè ja s'havia sortit del guió que li havien assignat, però de seguida va veure que allò era un revulsiu i que el diari es venia moltíssim.
Això la va portar a rebre altres sobrenoms com la divorciadora, però també a ser considerada pionera en la lluita pels drets de la dona. Ella, orgullosa de la seva tasca social, el 1904 va recopilar totes aquestes respostes que van arribar a l'Heraldo de Madrid i que mai van poder ser publicades en el llibre El divorcio d'Espanya. Aquest i altres llibres que van tenir una gran rellevància com Punyal de Claveles van plasmar sobre el paper la seva concepció de feminisme.
Un feminisme que avui no es consideraria radical. La Carmen era una dona molt coqueta. Una anècdota d'aquesta manera de ser presumida és que ella sempre es va treure anys. Ella volia ser dona amb una essència femenina molt clara, però no admetia la injustícia del maltractament o que no tingués la dona les mateixes oportunitats laborals que els homes només per ser dona.